Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bona tarda i bona hora. Benvinguts a una edició molt especial de Sessió Contínua.
Al racó de la programació de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
D'aquesta manera, més o menys, obrim cada divendres el programa, però el d'avui no és un programa normal, és un programa especial. El racó on estem tampoc és el de sempre. No serem a cap estudi de l'emissora, ens trobem a la sala número 5 del Cines Olot per celebrar que aquests dies fa 20 anys que aquestes instal·lacions varen obrir les portes.
Saludem a tot el públic que ens acompanya en directe en aquesta festa. Gràcies a tots i a totes per haver vingut. També saludem a tots els que ens escolteu a través de la ràdio i en especial a qui tenim assegut amb nosaltres a la taula, en Jordi Descalç, gerent del Cines Olot. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda,
bona tarda.
Amb en Jordi descobrirem al llarg del programa com han estat aquests 20 anys del Cinema Olot.
20 anys de Cines Olot en sessió contínua amb el patrocini de Cines Olot, Check-in Viatges i el suport de Frit Ràbic. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Museo Hermitage, només els dies 1 i 2 de desembre. La Casa Guzzi i Encanto.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Descobrir la bellesa de les Illes Cook. Anar de compres a Dubai, Tòquio o París? Ens regalem un viatge en família? Check-in Viatges. Experiències personalitzades a mida. Perquè ningú com tu sap quin viatge vol. La nostra àmplia experiència farà realitat els teus somnis amb la màxima seguretat. Check-in Viatges. Al carrer Pare Roca 6 d'Olot i a checkinviatges.com. Tota una experiència.
Com sempre, en el programa tenim diverses seccions. Per avui també us hem preparat diverses seccions del programa especial i sempre comencem el nostre programa habitualment amb una notícia d'actualitat. Voleu saber 5 notícies importants de l'any 2001?
De gener. Una alemanya, Jutta Kleinschmidt, es converteix en la primera dona que guanya el Rally Dakar.
El 20 de març, la Fundació Wikimedia posa a disposició dels internautes la Wikipedia en català.
L'11 de setembre, esfondrament de les Torres Bessones de Nova York.
El 23 d'octubre, l'empresa Apple posa a la venda el primer iPod.
29 de novembre, mor a Los Angeles el guitarrista dels Beatles, George Harrison.
I entre totes aquestes dates, n'hi ha una, el 23 de novembre, dia en què s'inauguren els cines on som avui, els Cines Olot.
Anem doncs una mica cap al principi. Jordi, benvingut de nou. Com neix el projecte de fer una multisala o un multicinema?
Doncs mira, això neix de la següent manera. Els germans Joventeny, que en aquests moments portaven la immobiliària Puigcalm, creuen que per dinamitzar la zona de la plaça Catalunya volen proposar un projecte de muntar uns multicinemes a l'antiga fàbrica Simon, aquí a Olot. Es posen en contacte amb la família Gratacós, que té diversos multicines a la província i a tot Catalunya, i amb els empresaris de la ciutat, dels antics cinemes. D'aquesta manera el meu pare en Ramon i els senyors Gratacós fan la societat que acaba desembocant amb el multicines Olot.
A banda de pensar, com algú pot preguntar, per què 8 sales i no 7 o 9 o 12 o 10, el que poder més es pregunta és per què una multisala a Olot, quan era tan fàcil obrir un sol cinema i no 8?
Bueno, en aquell moment, si us recordeu, només amb 3 sales, tampoc teníem cap estrena al dia. La gent havia d'anar a Girona a veure pel·lícules d'estrena. Pues aquí arribaven un mes més tard, normalment. Gràcies a aquesta societat que s'acaba tirant endavant, quedem sota el paraigua d'ACEC, que és l'associació de catalana de l'exhibició cinematogràfica, que obtenien en aquell moment més de 200 pantalles, amb molta més facilitat per treballar amb les distribuïdores i aconseguir que Olot poguéssim tenir els estrenes al dia.
Clar que per vosaltres, Jordi, devia ser tot nou, no? Havíeu d'aprendre tots com funcionava i a fer cinema, no?
Exacte, a part de que llavors les sales de cinema només es feia cinema en cap de setmana, passar a fer cinema diàriament i clar, aquí havíem de tenir entre 10 i 20 treballadors. Pues els vam dividir en grups, per exemple les de Quilla, Crispetes i Operadors, i vam estar durant una setmana i mitja anant a les multisales que tenien els nostres socis, exacte cos, a Figueres, a Sabadell, a prendre una mica l'ofici, no? De nou que se'ns presentava per davant.
Que no s'ensenya enlloc, no?
No, exacte.
I després de 20 anys, quin és el record d'aquell dia de la inauguració i dels dies previs?
Els dies previs jo recordo molts nervis, vèiem les obres com anaven tirant endavant i semblava que no acabaríem.
Jo ets un testimoni.
No arribarem, i res, esperar que tot funcionés bé, que arribessin les 8 pel·lícules que havien d'arribar de l'estrena, i res, això, molts nervis, sobretot recordo això.
Des del Cine Olot, Sessió Contínua, un programa de pel·lícula.
Doncs ja hem començat, ara que ja sabem els orígens i el dia de la inauguració o naixement dels cines, si us sembla, anem a visitar alguns espais que no són pròpiament el que és una sala de cinema, però que són imprescindibles perquè funcioni.
Sí, perquè al voltant de tot això que en diem anar al cinema, hi ha una certa litúrgia, podríem dir, no? Uns hàbits i unes feines imprescindibles perquè tot plegat funcioni. En aquests moments estem just a fora del Cine Olot i hi ha una curiositat, que és que aquest cinema té dues entrades, dues portes. Tens alguna preferència per una d'elles, Jordi?
Jo normalment entro per la porta lateral, la del passadís, la del túnel.
Doncs jo entro sempre per la porta principal, veus?
Sí, és una manera de que a dintre ens trobem, perquè fora no.
És cert, és un hall molt gros i quan arribes el que sí que veus primer són les taquilles i en canvi tot el tema del que serien les crispetes, les llaminadures, et queda com una mica més amagat, no? Ets dels que vas a comprar llaminadures directe, Jordi?
No, normalment no, acostumo a agafar com molt una aigua, però llaminadures o crispetes no, però em sembla interessant que anem a veure'ls perquè és una part vital d'unes instal·lacions com és el cinemes.
Doncs vinga, som-hi. Aquí a les crispetes i a les llaminadures hi tenim en Ramon i la Judit. Ramon, abans dèiem, fa temps tu que treballes aquí al Cine Olot.
Sí, fa temps, fa 16 anys ben bé.
Has estat sempre aquí a les llaminadures?
No, al principi quan vaig començar feia més de porter. Estava al primer pis, però des de fa 15 anys ja faig de crispeter.
Quina llaminadura és la que es ven més?
Pues les que es venen més és els conguitos, la casitos, les típiques nubes, els núvols, i després tot tipus de coses així de tipus regalèsia, com les càpsules i les tares.
Les douses, mida gran, petita?
Les reines són les salades.
Les salades.
I les mides, bueno, totes. Si són potser gent més jove, pues agafen potser packs més grans i això. Si són gent més gran, potser mides més petites.
I escolta, Ramon, jo havia sentit que hi ha gent que ve a comprar crispetes tot i que no ve al cine i després se les emporta. Això és veritat?
És veritat. Fans com una sessió de cinema a casa.
Ramon, moltíssimes gràcies. Et deixem que continuïs treballant.
Molt bé, gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
Doncs ara deixem la barra on es venen les crispetes i llaminadures i ens acostem cap a la taquilla, on tenim un senyor normalment darrere el vidre, tot i que últimament, evidentment, fa molts anys es pot comprar l'entrada per internet. Què és més majoritari, la gent aquí a davant de la taquilla o ja comprada des de casa?
Això depèn una mica del tipus de client. Normalment, per exemple, en tema familiar es compra molt a nivell d'internet perquè et permet triar una mica quina butaca vols, on et vols ubicar a la sala, però jo crec que molta gent també prefereix venir aquí perquè a vegades no ve sobre segur a veure quina pel·lícula vol tirar i, esclar, no sap quina sala d'anar, si aquí o allà, i a vegades prefereix la taquilla i inclús a vegades que el puguis aconsellar quina pel·lícula és millor que una altra.
Jordi, veieu a vegades, observeu des del vostre lloc que la gent es satura aquí a mirar, a veure què tria, o ja ve amb la idea molt clara?
No, a la gent li agrada bastant mirar-se aquí a última hora. Jo, per exemple, tinc el dubte entre aquesta pel·lícula o una altra, o avui, per exemple, em ve millor una comèdia, una romàntica, o depenent de quina fem, i a vegades la gent això no ve amb la idea fixa, tot i que sí, notes molt quan hi ha una gran estrena que la gent ja ve amb aquella idea preconcebuda, vull aquesta pel·lícula.
El que sí és veritat és que en els darrers mesos us ha canviat una mica una part de la feina, que és a l'hora d'haver de respectar els aforaments i les restriccions de gent, haver de donar entrades numerades. Us ha complicat molt la feina, això?
Bueno, això ha passat una mica com a tothom a tot arreu. Bueno, tothom s'ha hagut d'adaptar, tots ens ha hagut de fer la idea, doncs, bueno, potser les coses van una mica més lentes, hi ha alguna restricció més, però bueno, en general la gent s'ha adaptat bastant, sempre hi ha hagut la típica persona que potser al principi venia més confosa sobre què podia fer, deixar de fer, però en general, vull dir, s'ha respectat tot i la gent, vull dir, inclús agraeix que es donin consells i mesures.
I la gent sap a quina fila la vol anar, o normalment et diu tu mateix, la que vulguis?
No, no, amb això hi ha gent que té les idees molt clares on li agrada seure, i diu, jo vull darrere tot, doncs és darrere de tot. I després, feina única acomodar la gent.
Jordi, algú t'ha demanat consell alguna vegada d'alguna pel·lícula, o gent que hagi canviat o hagi sortit?
No, sí, la gent acostuma a demanar bastant de consell, sobretot li agrada que l'assessoris una mica, doncs, sobretot si a la pel·lícula aquesta vegada s'ha presentat algun premi o un festival, o a veure què diu la resta de la gent, a veure també si l'hem vist nosaltres abans, que ens ha semblat, l'opinió meva personal, i sí, la gent li agrada bastant preguntar i que li responguis.
Fantàstic, doncs marxem cap amunt. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Jordi.
A vosaltres.
Ara hem agafat l'ascensor i hem arribat a un lloc d'aquests que aquest sí que no es veu mai, Jordi, estem a la sala de màquines.
No es veu, però se sent, perquè com podeu escoltar, se senten les màquines, perquè som això, el que se'n diu la sala de projecció, des d'on es llencen les pel·lícules per veure les sales.
Perquè us feu una idea, és una sala molt llarga, allargada, per què? Doncs perquè les diferents sales de cinema estan separades, evidentment, però aquí no hi ha aquesta separació, sinó que estan com totes com una al costat de l'altre, i per tant tenim un passadís bastant més gran, molt llarg i molt llarg, i anirem a parlar amb en Xevi,
sí,
no? Perquè ens expliqui com era abans i com és ara, que suposo que devia ser força diferent.
És una de les parts d'aquestes instal·lacions dels cinemes que més han canviat en poc temps.
Doncs vinga, anem a veure en Xevi. Xevi, tu estàs aquí al cinema Olot des del principi.
Sí, des del principi, un mes abans i tot, per aprendre per allà on passaven tots els fils d'aquí a la cabina, per si hi havia mai algun problema saber trobar la solució.
Entenem que en 20 anys ha canviat bastant aquesta sala, o com a mínim les maquinària que feu servir?
Les màquines, la sala en si és molt igual, vull dir, és un projector a lo bèstia, però sí, és allò, una per cada sala, i vull dir, i projectors ara sí, ara tot digitalitzat i tot molt més modern.
Escolta, hi ha una cosa que sempre se sent a comentar, que és que hi ha gent que diu el so de la sala estava massa alt, o el so estava massa baix. Hi ha algun estàndard, algun procediment per saber quin és el so adequat i perfecte per escoltar la pel·lícula?
Bueno, això sempre ha estat un problema. Bueno, un problema no, aviam. Segons que cadascú qui ve. Sí que hi ha bé un estàndard que et ve dels fabricants, que ja t'ho posen, amb un so controlat. El que passa que després nosaltres triem el so que volem. El posem segons cada operador, el posa al seu gust. Hi ha algunes pel·lícules que sí, en Woody Allen sobretot ho té bastant controlat, i ell el que sí que fa és dir, vull el volum a tal número sobre 10. Doncs tu l'has de col·locar a tal número sobre 10, però l'altre no. A mi m'agrada bastant alt, i tinc molta gent que se'n queixa de que encara és baix, i jo considero que jo tinc alt, però clar, això, i el que sí que se'ns queixen molt és la gent quan parla no ho senten, en canvi la música la senta molt alta, i això sí que no podem fer-hi res, perquè això sí que és l'equalització de cada pel·lícula de com l'han fet.
Hi ha un altre tema una mica delicat, que és el tema dels títols de crèdit. Això d'encendre o no encendre el llum abans de que acabin els títols de crèdit, com va?
Programem nosaltres, el que sí que ens ve és apuntat just quan comença els títols de crèdit, perquè encenguem llums en aquell moment. Després això també és com tot, depèn de quina pel·lícula mires de retrasar o mires d'avançar, però normalment com que ja et ve aquest temps, és el temps que posem. Amb les pel·lícules actuals que hi solen haver imatges, aquestes mirem de mantenir tancat fins a aquella hora, si no és la imatge final, que per gota que podem, també mirem que aquell moment estiguin amb els llums tancats, però això no ho podem triar. I també hi ha molta gent que marxa. I si marxen, vull dir, han d'haver-hi llums encesos perquè no s'entrebanquin.
Però els que no ho coneixen o no ho han vist mai, digue'ns en pocs segons, quin és el procés que segueix el fet d'arribar a una pel·lícula fins que podem estar sentats a la butaca veient-la?
Bueno, ara és tot digital, vull dir, tant ens pot arribar per satèl·lit, les pel·lícules, tenim un satèl·lit encarat en un lloc concret per les distribuïdores, tenim internet que ens arriba per fibra, o ens arriba físicament amb disc durs, o hi ha algun altre sistema que ens pot arribar. I tot això va amb un servidor, del servidor l'enviem a la sala, i allà ja fem un playlist amb els trailers que toquen i es projecta. Clar, abans ens venien la cinta que tothom té al cap que ha vist, que eren uns 4-5 quilòmetres de pel·lícula, que clar, era un bon rotllo, i les havíem de part ajuntar, però ens venien separades amb rotllets d'uns 20 minuts petits, i tot això s'havien d'anar ajuntant, que per això es veien salts a la pantalla i aquestes cosetes. Es passava la màquina, tot mecànic, perquè passaven per rodillos per anar fent la cinta que arribés fins al projector, i projectar igualment, i les possibles ratllades i tot. S'ha perdut la màgia, però hem millorat amb eficàcia.
Fantàstic, Xavi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres. May it be an evening star, shine star.
Doncs vinga, ja hem fet aquest passeig per aquestes instal·lacions que no són pròpiament la sala, però arribem aquí, seiem, volem veure una pel·lícula i encara hi ha alguna altra feina, Jordi, que no es veu, com és doncs, la neteja de les sales, el manteniment, que les butaques estiguin totes senceres.
Exacte, sí, entre sessió i sessió evidentment hem de netejar un mínim perquè la gent estigui còmoda i després els matins hi ha una neteja a fondo de tot el cinema. Llavors també un o dos dies a la setmana es fa una feina de manteniment de butaques, això no vol dir que alguna vegada ens en trobem alguna trencada, que pot passar, perquè és clar, hi ha mil i pico butaques al cinema. Això, fem un manteniment de les sales que preveiem que ha de venir més gent, d'anar mirant butaca per butaca que estiguin en condicions.
Clar, hem fet aquest repàs, no? Hem fet aquest passeig i hem començat a les crispetes. Hi ha hagut també canvis, és a dir, a partir de la pandèmia us vau haver d'adaptar amb aquest tema, no? Perquè clar, prescindir de crispetes entenc que i de llaminadures en un cinema no l'entendríem igual, no? El cinema
exacte.
Sense...
És una part essencial de les crispetes. Sí, vam haver de evidentment posar el gel hidroalcohòlic, guants, separadors per clients i treballadors. Les pinces també abans eren d'ús diari, és a dir, les teníem allà posades i les netejàvem un cop al dia, i quan va haver la pandèmia vam fer això d'un sol ús i després les netejàvem i les tornàvem a posar netes a disposició.
Hem anat a la sala que hi ha aquí darrere, les projeccions ja ho heu escoltat, però a banda del que ens ha explicat en Xavi, quin protocol segueixen les pel·lícules quan arriben? I encara més, hi ha alguna diferència segons el títol que és, o totes tenen el mateix protocol comparat amb el que es feia antigament?
Antigament havíem de tenir la pel·lícula físicament al cinema. Mm-hmm. Tenim els rotllos aquests que ha explicat en Xavi, els teníem físicament aquí, i per exemple, una dels avantatges que teníem és que nosaltres podíem mirar la pel·lícula abans perquè tot estigués correcte, o fins i tot per poder els clients dir, estava bé, o bueno, aquella
recomanació que dèiem, no,
abans. Pues ara què ens passa? Ens arriba digitalment tot plegat i a més ens arriba encriptada la pel·lícula. La distribuïdora què fa? Ens envia un codi per cada pel·lícula, per cada servidor i per cada projector que s'activen hores abans de començar la primera projecció. Per tant, aquesta màgia de poder-la mirar abans no ho podem fer i ara ho hem de fer a posteriori.
És a dir, que ja ve marcat, ve marcat l'hora, el moment, el dia que... I també que es desactiva, és a dir, s'activa i es desactiva.
Sí.
Ve marcat aquí. I llavors hem passat per les taquilles i ara aquí, Jordi, ja em permetràs que et demani una cosa personal perquè estic al cas d'una anècdota que hi ha relacionada amb les taquilles d'aquest cinema i que t'afecta a tu personalment.
Sí, jo vaig conèixer la meva dona aquí als cinemes. Resulta que la noia que estava a la taquilla en aquell moment va haver d'anar al lavabo i vaig posar jo a la taquilla i en aquell moment va aparèixer la Judit i em va demanar per el padre de la novia. Lo que passa és que ella volia anar a veure l'hijo de la novia.
Es va equivocar, pues, vaja.
Li vaig prendre una mica el pèl i casualment aquella nit ens vam retrobar i vam parlar de l'anècdota aquesta i a partir de llavors ens vam conèixer i fer amics i llavors, mira, mainada...
Que els tenim aquí davant, els oients, ara els que estan presents a la sala els veuen i els oients ombra els tenim aquí davant.
Es podria dir ben bé que era una relació que va començar amb un vidre entremig i que finalment ha acabat bé.
Exacte, sí.
Avui, al Sessió Contínua, els protagonistes de la pel·lícula són Cine Solot.
Doncs vinga, amb aquest passeig virtual que hem fet pels diferents espais del Cine Solot, hem conegut una mica les seves entranyes, aquelles sales que no veiem habitualment, i tots els detalls des dels seus inicis. Però ara volem anar una mica més enllà, i aprofitant que ens trobem en una de les seves sales, precisament la sala número 5, volem esbrinar quan i com va ser l'origen de les sales del cinema.
Doncs sí, el cinema és un espai, com tots sabeu, condicionat per veure pel·lícules de cinema, evidentment, però a banda de lo que ja hem visitat, la sala, que és on ens trobem ara, consta de la paret amb una pantalla per veure la pel·lícula, el pati de butaques, que és on esteu vosaltres asseguts, i aquell quartet que hem dit, que normalment està a l'esquena del públic, que és des d'on es projecta la pel·lícula. Les sales, tot i així, han tingut molts canvis i han anat evolucionant al llarg de la història per necessitats del públic, per hàbits, per resposta a altres formes de lleure, però el que volem saber, suposo que tots recordeu saber, quina és la primera sala de cinema, és a dir, quin és el lloc on tothom o algú va poder dir anem al cinema?
Doncs mira, oficialment va ser el 28 de desembre de 1895, al Gran Cafè de París, situat al número 14 del Boulevard de Caputxins d'aquella ciutat. Abans, però, el 22 de març, s'havia presentat ja el cinematògraf a la societat. Havia sigut iniciativa de la indústria nacional, però podem dir que el 28 de desembre és oficialment la primera projecció en públic. El preu de l'entrada era d'un franc i el programa consistia en 10 pel·lícules, però no us espanteu perquè la majoria duraven un minutet i prou.
Mentre a Nord-Amèrica, un any abans, és a dir, el 1894, el senyor Charles Frankins Jenkins havia presentat el que en diem Fantoscope, que era també un aparell que permetia veure el cinema col·lectivament, com farem aquí. Aquest senyor va vendre aquesta patent a Thomas Alva Edison, que va ser el qui va posar els primers ciments, la primera pedra, perquè acabessin existint les sales de cinema. Concretament, el novembre del 1905, un empresari va viatjar fins a Pittsburgh, a una localitat de Pennsylvania, va llogar una petita botiga, la va decorar una mica, li va posar unes cadires i va posar a la venda entrades per veure pel·lícules al preu de 5 centaus. En aquell moment, als Estats Units, la moneda de 5 centaus se li deia níquel. I si sabeu que la paraula Odeon és un terme grec que vol dir teatre amb sostre, aquelles sales es van passar a dir Nickelodeons, que és com es coneixien les primeres sales de cinema. Per tant, un Nickelodeon és un recinte tancat on es pot veure una pel·lícula per 5 centaus.
I d'aquells Nickelodeons arribem als cinemes actuals, passant pels cinemes a l'aire lliure, els autocinemes dels anys 50 i 60 especialment, les sales IMAX, el 3D i un llarg etcètera.
Vint anys de bon cinema, 20 anys de bona ràdio. Sessió continua, avui, des del Cines Olot.
Doncs després de parlar de la sala, si us sembla, ara anem a parlar de les pel·lícules que s'hi projecten. D'entrada hem de dir que l'any 2001 va ser un any ple d'estrenes rellevants. Hem fet un llistat de les més importants i de totes elles en volem recordar mitja dotzena, algunes de les quals també vam poder veure aquí al Cinema Solot.
¿Es esta hora? Harry, tengo que dejarte. Dumbledore está esperando su... Bueno, ya querrá verme. Escucha, tu tren parte en 10 minutos. Aquí tienes el billete. No lo pierdas. Es muy importante. No lo pierdas de vista.
Andén 9 y 3 cuartos. Pero Hagrid, debe de haber un error.
Que Norma era una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa de niña. ¡Qué cartel luminoso!
Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow,
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces, un día no precisamente especial, cogí mi máquina de escribir. Me senté y escribí nuestra historia.
No vas a entender las razones, pero tengo que dejarte aquí.
¿Es un juego? ¿Cuándo volverás por mí?
No volveré, David. Tendrás que quedarte solo.
llama Jonathan Rice y le da igual a quién maten sus armas y por qué.
Rice va a encontrar la caja de Pandora.
¿El mito griego?
Esa es la versión suave. Es el arma más poderosa que se pueda imaginar.
Tendrá a nuestros dos mejores agentes.
No los quiero.
Echarás un ojo a Frodo, ¿verdad?
Dos ojos. Bien. Tan a menudo como disponga de ellos.
Le voy a dejar todo.
¿Qué me dices de ese anillo tuyo? ¿También lo incluyes?
Sí, sí. Está en un sobre que hay sobre la repisa.
Bé, suposo que les has reconegut totes i les has recordat totes, no, Jordi? Al públic hi ha algú que aixequi la mà? Algú ha reconegut totes les pel·lícules que han passat? Eres mitja dotzena. Ningú? No, no, no cal que parleu, eh? Només preguntem si hi ha algú que les ha... Més o menys, eh? Sí, bé, va, doncs va.
Jordi, evidentment tu no l'has conegut totes. N'hem escoltat algunes que possiblement a tots ens deuen haver sonat molt, com és Harry Potter o El Senyor dels Anells, que en aquell moment s'estrenaven i que després han sigut sagues que han tingut un gran èxit de taquilla. Aquí també van ser pel·lícules molt taquilleres?
Molt taquilleres, sí, sí, de les top d'aquests 20 anys.
Però alguna d'elles no la primera, eh?
No, ni la primera ni la segona, que segurament encara ho encertaran menys quines pel·lícules van ser les primeres.
Quines van ser, Jordi?
8 apellidos vascos i 8 apellidos catalanes, les primeres i la segona pel·lícula més vistes al cine Olot aquests 20 anys.
De tots aquests 20 anys.
Sí, sí.
Aquestes dues van ser les dues primeres. I darrere, si anéssim cap a les 5-6 que tens de rànquing?
Hi ha el Harry Potter, la pedra filosofal, la primera, hi ha Lo Impossible, d'en Mayona, i després hi ha els Tres Senyors dels Anells seguits.
Cada una.
Déu-n'hi-do. Escolta, es parla de la importància, evidentment, que té el fet de l'assistència del públic al primer cap de setmana. I suposo que aquí, com a totes les cases, heu seguit l'evolució que passa normalment en molts cinemes. Però crec que algun d'aquests títols que has dit, sobretot aquests que has dit que estaven en primer, no van seguir la tònica normal, no?
Ocho Apellidos Vascos va fer una cosa que no ha passat mai més. No sé si ho tornarem a veure, esperem que sí. Va ser una cosa que va enganxar per sorpresa fins i tot a la distribuïdora. Va venir gent la primera setmana, però a partir de la segona setmana va començar a créixer i cada vegada venia més gent que la setmana anterior. Cada setmana anava pujant. És una cosa que no passa mai. Alguna vegada passa que tenen algun repunt d'espectadors quan, per exemple, hi ha els Oscars. Si donen una millor pel·lícula, una pel·lícula que ja tens fa 3 o 4 setmanes, doncs fa un repunt d'espectadors.
Clar, però és un motiu concret.
Exacte. Clar. Però normalment van de creixent.
De més a menys, diguéssim. Correcte, no? Aquí va ser al revés. Si fem 4 números d'aquests 20 anys, Jordi, quantes pel·lícules heu projectat i quants espectadors, més o menys, eh?
Mira, amb una mitjana de 3 estrenes per setmana per aquests 20 anys suma més de 3.000 pel·lícules.
Déu-n'hi-do.
I pel Cine Olot han passat més de 2.000, amb més de 2 milions d'espectadors.
Anys de Cines Olot en sessió contínua amb el patrocini de Cines Olot, Check-in Viatges i el suport de Frit Ràbic.
Descobrir la bellesa de les Illes Cook, anar de compres a Dubai, Tòquio o París. Ens regalem un viatge en família? Check-in Viatges, experiències personalitzades a mida, perquè ningú com tu sap quin viatge vol. La nostra àmplia experiència farà realitat els teus somnis amb la màxima seguretat. Check-in Viatges, al carrer Pare Roca 6 d'Olot i a checkinviatges.com. Tota una experiència.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Museo Hermitage, només els dies 1 i 2 de desembre. La Casa Guzzi i Encanto.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
I Després de comentar les estrenes de l'any, d'aquell 2001, anem a veure com queda distribuïda la cartellera, tal i com fem sempre al Sessió Contínua, però avui no farem la cartellera d'aquesta setmana, que més la acabem d'escoltar, sinó que amb l'ajuda dels arxius el que farem serà recordar exactament quina era la cartellera del Cines Olot la setmana que es van inaugurar.
Training Day, una història de policies i narcotràfic amb Denzel Washington i Ethan Hawke.
Atlantis, pel·lícula d'animació de la Disney que va passar massa desapercebuda i poc valorada.
Yamakasi, un guió de Luc Besson que posava de moda aquells joves que saltaven d'un terrat a l'altre.
La mandolina del Capitán Corelli, drama romàntic de la Segona Guerra Mundial amb Nicolas Cage i Penélope Cruz.
Ni una palabra, un thriller d'intriga i psiquiatria amb Michael Douglas.
Jeepers Creepers, road movie de terror dirigida per Víctor Salva que, de fet, ha allargat la saga fins fa 4 anys, fins al 2017.
La maldición de l'escorpión de Jade és puntual a la seva cita Woody Allen, que ens portava una comèdia d'intriga i de màgia.
I finalment aquella setmana també estava en cartell Amélie, que de fet la veurem avui i en parlarem d'aquí uns minutets.
Ara, si et sembla, Jordi, farem un joc. Perquè després de 20 anys i de tants títols i d'haver llegit com estava confeccionada la cartellera d'aquella setmana, imagina que ara es truca la distribuïdora i es diu: senyor Descals, faci la cartellera que li doni la gana de totes les pel·lícules que ha passat els 20 anys aquí en el Cines Olot. Què vol programar a partir de demà?
Feinada que... Segur que hi haurà gent que dirà que s'ha deixat la tira de pedis, però bueno, provarem.
T'hem posat en un jardinet ara mateix, però no passa res.
He fet una cartellera de el que farien els Cines Olot i una cartellera personal.
D'acord.
Vale? La cartellera del Cines Olot faríem un Harry Potter, faríem els Senyors Anillos, els Apellidos Vascos, la saga del Piratas del Caribe, després faríem un doblet, Mar Adentro i Star Wars, alguna de les tantes que n'hi ha, després faríem Avatar, un altre doblet amb Mascotes i El Pianista, i Minions i Million Dollar Baby, un Clint Eastwood, per aquí no pot faltar. I la personal, he posat un Woody Allen, Matchpoint,
fantàstic,
un Tarantino, Malditos Bastardos, després he posat un Love Actually amb doblet amb Joker.
Aquesta va per tu.
Sí.
De la Marvel he posat Els Vengadores, després he fet un altre doblet que és Up amb Los Chicos del Coro, que em va agradar molt. Intocable, una altra pel·lícula que també va estar molt bé. Després un altre doblet, Frozen i un James Bond, un 007. I l'última és la més personal de totes, hem triat El Grinch, hem triat Pequeña Miss Sunshine i hem triat, com no, El Hijo de la Novia.
Aquesta l'heu triat en família, eh?
Aquestes últimes sí, Jordi. De fet, ara tu has pogut escollir la cartellera que faries, però habitualment no és així. Cada setmana heu d'anar a buscar les pel·lícules que es projectaran, però no les podeu escollir totes les que voldríeu. Com funciona les distribuïdores a l'hora de això, decidir quins títols porteu aquí a casa nostra?
Sí, això és més complicat del que sembla. Les distribuïdores posen a disposició les estrenes de la setmana. Pues, segons la capacitat de cada cinema, pot estrenar-ne més o menys. Nosaltres aquí tenim 8 sales, però també hem de tenir en compte les pel·lícules que es van quedant. Per tant, vas tenint menys marge d'això. Amb les que entren i les que poden sortir, fas com una mena de puzzle per això que dèiem, els doblets, triplets, què s'aguanta, què no, i què podem fer. Pues, també hem de tenir en compte que tenim unes quotes, que això pot dir, la gent no ho sap, que de pel·lícules europees, espanyoles i catalans que s'han de fer durant un any.
Això ho he marcat per llei.
Exacte, això és per llei. Tant, amb tot aquest... d'això hem de fer aquest puzzle, aquest Tetris.
Amb aquest Tetris, exacte. Per tant, perquè el públic també ho pugui escoltar, els que us estan escoltant i els que estan aquí present, no teniu les mans totalment lliures, però sí que és veritat que, tot i així, podeu demanar títols especials o concrets quan feu un cicle, quan feu algun esdeveniment especial.
Sí, els cicles normalment no hi ha problema un cop estan estrenades les pel·lícules. Per exemple, el cicle 5 no tenim mai cap problema per demanar pel·lícules. Després ens passa a vegades que se'ns escapa alguna pel·lícula que no hem pogut estrenar el dia, i nosaltres som molt pesats, sempre que ens agrada sentir la gent que ens diu: ostres, aquesta estaria bé que la féssiu. Bueno, dintre les nostres possibilitats ho demanem, i moltes vegades aconseguim portar-la al cap de 2 o 3 setmanes, per tenir una mica de això que dèiem, no? la distribució de les sales amb una mica de títols per tota la gent.
També són les pròpies distribuïdores en part que marquen el final, és a dir, quan s'esgota, diguéssim, la trajectòria o el recorregut de la pel·lícula. Aquí teniu més marge, menys?
Depèn del títol de la pel·lícula. Són pel·lícules molt importants, et marquen fins i tot la sala on volen que exhibeixis la pel·lícula, els trailers que ha de portar davant, Estem una mica, depèn de si són estrenes molt importants, et lliguen molt de la vora.
Des del Cine Olot, Sessió Contínua, un programa de pel·lícula.
Ara voldríem fer un recordatori de la data en què obríeu les portes. Hem estat investigant i entre totes les persones que van néixer aquell dia en el món del cinema n'hi ha tres que volem esmentar.
Doncs sí, Boris Karloff, un actor britànic famós pels seus papers en pel·lícules de terror. Ell tenia vocació de diplomàtic però va abandonar la carrera. També li agradava molt el teatre. Va viatjar fins al Canadà i després a Hollywood i va participar en moltes pel·lícules mudes fins que l'any 1931 va aparèixer fent el personatge de Frankenstein en la primera pel·lícula que portava aquest títol. També Kelly Brook, algú la recordarà, una model, dissenyadora de banyadors, presentadora de televisió i que ha passat a la història per ser La Mujer de Rojo, una pel·lícula de 1984. Després ha fet algun paper petitet amb alguna altra producció i potser la més recordada d'Italian Job. I per últim, Harpo Marx, el segon dels germans Marx, que també naixia un 23 de novembre. El seu nom real era Adolf, però segons ell mateix va declarar, se'l va canviar per raons òbvies, i va decidir ser el mut del grup perquè després de llegir una crítica on s'hi deia que tot el seu art i tot el seu talent es perdia quan obria la boca.
Aquests són tres personatges nascuts un 23 de novembre, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà i ens feia gràcia trobar algú que pogués estar entre el públic que hagués nascut l'any 2001, és a dir, l'any que van néixer els cinemes i que per tant tingués 20 anys. I sabem que tenim per aquí la Daphne.
Hola.
Hola, Daphne, benvinguda.
Bona tarda.
Hola.
Daphne, tu vas néixer, per tant, tens 20 anys, vas néixer el 2001, igual que els cinemes. T'agrada el cinema, algun gènere especial, algun tipus de pel·lícules?
Sí, bueno, soc força polifacètica, però el terror m'acostuma a agradar molt i el cinema espanyol.
Uh-huh. El dia de l'inauguració no hi eres, eh?
No. Estava a l'hospital, segurament.
Recordes la primera vegada que vas venir al cinema? No sé si eres molt petita o eres més gran.
Sí, jo no sé si és el primer cop que vaig venir al cine, però recordo que la primera pel·lícula que vaig venir a veure va ser Up, l'any 2009.
Uh-huh.
I després ets de les que vas anar al cinema, t'agrada veure així en general, pel·lícules?
Sí, tinc èpoques, que he vingut més, que he vingut menys.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Daphne, per estar avui amb nosaltres. No sé si algú més ha nascut el 2001 d'entre el públic. No, ja, n'hi ha un que aixeca la mà, però diria que per l'alçada no crec que sigui del 2001. Jordi, el públic que ve al cinema Olot, hi ha un perfil, tenim un perfil de públic aquí a casa nostra, més o menys?
Bueno, cap de setmana ve molt marcat per les pel·lícules infantils. Tenim el dissabte i el diumenge a les 4, sobretot, i a les 6 més infantil. I després, entre setmanes sí que tenim un públic molt fidel, que més o menys ens coneixem tots i sabem que depèn de les pel·lícules que tindrem si vindran o no vindran. Si ens falta la pel·lícula aquella que diem més d'això de dimecres, més de, bueno, aquestes més que estan tan bé com aquestes franceses Intocables, Chicos de Cori, aquest tipus de pel·lícula, sabem que vindran segur. Però si hi ha més pel·lícules d'acció o més de terror, poder no venen tant.
A veure, teniu packs de descompte, teniu Dia de l'Espectador, packs familiars, a banda d'aquests assidus que deies, heu pogut arribar a fer en 20 anys una sociologia del públic, és a dir, saber en quines èpoques de l'any, en quins dies de la setmana, en quins moments o segons quina climatologia teniu més o menys públic?
Sí, nosaltres és evident que quan la gent fa festa és temps de l'oci, això ens passa que tenim l'estiu, és una molt bona època per nosaltres, el Nadal, Setmana Santa, aquests ponts llargs també són molt bons dies per nosaltres.
Hi ha públic a Cito, suposo, no? Jordi, deies abans, ens coneixem una mica tots. De fet, hem de dir que no és aquí el tenim els estudis de Ràdio Olot, però en Joan Soler és un dels assidus. Em sembla que m'ha dit que tenia 2.000 punts, que per tenir 2.000 punts ha vingut, en fi, moltíssimes vegades.
Se'ls va guardant.
Sé que també teniu alguna altra persona d'aquestes que ve sempre.
Mira, hi ha un matrimoni de Sant Joan les Abadeses que ens truquen cada dimecres o dijous per demanar què tindrem. I després venen cada dissabte i diumenge primera hora, sempre venen a les 4. I després hi ha en Josep, que jo per mi és la persona que veu més cinema, però de Catalunya. És que em sembla que no se n'ha perdut cap, poder 30 o 40 amb d'aquestes 3.000 que hem dit. Bé, a veure-les totes, les d'animació, les de terror, tot li encanta, bé, sempre el tenim per aquí.
Doncs escolta, fantàstic, no? Tant de bo tots veiéssim tant cinema, ens agradaria. Porteu, per tant, entenc, Jordi, pel que deies abans, recuperant el que has dit, a vegades títols potser no tan comercials o aquests altres, també pensant una mica en el públic que tenim aquí, no?
Sí, és evident que si només tens pel·lícules d'acció o de terror o bueno, aquesta tipologia de pel·lícules, falta varietat. Però el que mirem això és tenir el màxim de varietat possible a les 8 sales. A vegades ho aconseguim, a vegades no, però bueno, almenys tenim la cura d'intentar-ho.
Per als que ens seguiu el programa sabeu que tenim alguna secció que no és estrictament parlar d'un títol d'una pel·lícula de cinema. És el cas de que quan comencem el programa parlem d'una notícia d'actualitat que ens dona peu a recomanar una pel·lícula. També parlem de novetats editorials, és a dir, llibres que apareixen al voltant del món del cinema. I també últimament, en els últims mesos o anys, hem hagut de parlar evidentment de plataformes i d'estrenes o pel·lícules que es pengen a les plataformes per veure cinema des de casa.
També aquí al Cine Olot, Jordi, vosaltres des de fa molts anys feu moltes més activitats que pròpiament el que seria la projecció de les pel·lícules, no? Aquí hem vist bastant de tot, ara podríem fer un llistat, òperes, em sembla que heu fet futbol, heu fet moltíssimes coses també aquí.
Sí, al final les instal·lacions són per fer-les servir i no ens tanquem gaire mai a res i sempre provem de fer coses que ens proposin. Hem fet el gastrocinema, fem l'Olot.doc, fem el cineclub, el que deia és l'òpera, fem pel·lícules hindús, tenim un senyor que distribueix pel·lícules hindús i cada 15 dies o 3 setmanes fem una pel·lícula hindú, hem fet un concert de rock, vam fer cinema per nadons, amb el llum una mica més apagat i la veu una mica més baixa, bueno, hem fet assemblees últimament, mítings polítics, vam fer un debat electoral i fins i tot un vídeo del casament
d'algú que està en aquesta taula, no? De fet, també aquesta part de poder fer alguna cosa privada, és a dir, d'algú que tingui ganes de celebrar alguna cosa, passar un vídeo de casament o altres històries, potser hi ha part de la nostra audiència que no coneix que feu i és un altre dels serveis que oferiu, Jordi.
Sí, proposem, per exemple, festes aniversaris, ja ho hem fet alguna vegada, si són prou gent, no els hi surt a compte, és venir a llogar a la sala de cinema per ser, o sigui, pel cinema tot per ells, triar alguna pel·lícula a la cartellera i després sortir fora al hall a fer una mica de celebració.
De fet, ara que celebrem els 20 anys i jo volia afegir el que explicaves, que pel temps que fa que ens coneixem, sé i celebro que sou una gent, el Cine Olot, que no us tanqueu mai a res, és a dir, que després hi ha alguna activitat que pot ser que no es pugui celebrar o que hi hagi dificultats i que no es pugui fer, però d'entrada no dieu no a res. El que volia preguntar és, el futur com es presenta? Perquè, esclar, després d'aquests 20 anys, el tema de les plataformes, el tema del cinema a casa, això com us afecta i com ens afectarà?
Sí, ja no ens podem negar l'evidència que les plataformes han afectat el cinema i, bueno, el cinema, les teles en general, i tu vas una qualsevol cas, bueno, qualsevol casa no ho sé, però que tothom té un iPad, un mòbil i pots veure qualsevol cosa en qualsevol moment. Jo penso que anar al cinema ja és una cosa cultural, social, és anar al cinema, quedar amb algun amic, amb algun familiar, fer alguna cosa fora de casa, anar a fer un cafè, després anar a fer un montaditos, el que sigui, i no és el mateix veure una pel·lícula de riure amb un iPad a casa sol que en una sala de cinema que et contagies del riure dels que estan aquí disfrutant de la pel·lícula.
És ben bé que el que expliques és la diferència entre veure una pel·lícula o anar al cinema.
Avui, al Sessió Contínua, els protagonistes de la pel·lícula són Cine Olot.
I amb aquesta sintonia de fons i el despertador de Bill Murray entrem en una de les seccions del programa on parlem d'un títol important de la història del cinema. I avui, evidentment, us ho havíem dit abans, volem conèixer de prop Amélie, que podrem veure d'aquí uns minuts.
El 3 de septiembre de 1973, a las 18 horas, 20 minutos y 32 segundos, un boscón de la familia de las Califoride, capaz de batir las alas 14.000 veces por minuto, se posaba en la calle San Vincent de Montmartre. En el mismo instante, en un restaurante cerca del Moulin de la Galette, el viento se colaba como por arte de magia bajo un mantel, haciendo bailar unas copas sin que nadie lo viera.
Ho hem dit al principi del nostre programa. L'any 2001 va ser un any molt bo d'estrenes cinematogràfiques. Amélie és un personatge, per sobre de tot, entranyable. 20 anys després és possible que es consideri una història una mica allunyada dels paràmetres actuals, però anem una mica més enllà i fixem-nos en el seu director, Jean-Pierre Genet, que planteja una faula, una mena de conte, del tot atemporal i amb una protagonista, Audrey Tautou, universal en un escenari molt particular.
És difícil no enamorar-se del París d'Amélie Poulain, una ciutat identificable però a la vegada molt de barri, molt humana. És el marc ideal per reconciliar-te amb el món, amb la vida i sobretot amb el cinema i alguna de les seves històries. El narrador ens explica el que veurem. Una jove que treballa en un cafè intentant fer una mica més agradable l'entorn que l'envolta. La fotografia, l'estètica dels colors i la música acaben d'embolcallar un producte d'aquells que en diem rodons.
Com acostuma a passar amb les pel·lícules d'aquest director, de Jean-Pierre Genet, recordeu Delicatessen o La ciutat de los niños perdidos, veiem una cura molt especial en els personatges secundaris que acompanyen el protagonista principal. Tots ells fan que, malgrat un argument força convencional en el fons, el resultat sigui el d'una força extraordinària en la forma.
Amélie va obtenir, entre molts altres guardons, 5 nominacions als Òscar i un als Globus d'Or, va guanyar 2 premis BAFTA, 4 Césars i 4 premis del cinema europeu. També va guanyar el Goya a la millor pel·lícula europea. Va ser part de la recompensa un treball meticulós i ple d'encerts que encara ara ens enamora a primera vista.
La protagonista, Amélie Poulain, com la pel·lícula, és creativa, curiosa, somiadora, agosarada i fins i tot tímida i passional. I encara més important, resulta un model. No han estat poques les produccions que des d'aquell any 2001 han seguit alguns dels seus paràmetres fins al punt d'haver sentit més d'un cop allò de "és un tipus Amélie" per definir alguna pel·lícula que hem vist i que ens la recorda lleugerament.
En tot cas, avui, d'aquí pocs minuts, això no es passarà perquè gaudirem del producte original amb una cafeteria que s'ha fet tan famosa com la Torre Eiffel i amb un guió que, asseguren alguns crítics, el seu director va estar imaginant al llarg de més de 20 anys. Ara serà el moment, doncs, de tornar-la a gaudir una vegada més. Jordi, no sé si el seu moment és d'aquelles pel·lícules que també, ja que parlàvem d'aquella primera setmana de cartellera, et van agradar especialment.
A mi m'agrada aquesta peli. A més, recordo que un dels primers viatges que vam fer va ser a París i recordo això, anar
a buscar
a Montmartre a buscar el barri on passava l'acció d'Amélie. Sí, sí.
Abans de fer el rànquing, no hi ha sortit en aquells primers, però va ser una pel·lícula de les que va tenir èxit també aquí?
Sí, totes les pel·lícules que es van fer l'any 2001 van ser novetat als cinemes, van això, però aquesta, a més, va ser de les boca orella, va funcionar per això.
D'aquestes que dèiem, no?, que comencen correcte, potser normal i que després, de mica en mica, doncs van incrementant en audiència.
T'agrada el cinema? Avui tens l'oportunitat d'emportar-te un premi de pel·lícula.
I després de conèixer de ben a prop la pel·lícula Amélie, que ara veurem, anem a fer una cosa que ens agrada especialment al nostre programa, que és regalar entrades.
Sí, habitualment en el programa regalem 2 entrades, però avui, com que és un programa especial, per tant, no seran 2, sinó també serà un premi una mica especial. Ara en Jordi ens dirà en què consisteix el premi, però abans, tots els que heu pres un paper que a l'entrada us han donat, obriu-lo i veureu que dins del paper hi ha un número. Jordi?
Mentre la gent obre, explica'ns una miqueta en què consisteix
per tu, explica'ns
aquest premi.
Exacte. Bueno, hem fet un abonament especial amb 20 entrades gratuïtes. Es poden fer servir de la manera que es vulgui. Venir 20 vegades, poden venir una parella 10 vegades, de la manera que es vulgui.
O sigui, gairebé una targeta com la que té en Joan.
Exacte.
Ja gairebé l'hagués pogut guanyar amb 2.000 punts, no? Per tant, entenc que a partir d'aquí, Jordi, quin número heu escollit per ser el guanyador en una efemèride com la que estem vivint?
Bueno, doncs com fa 20 anys dèiem el número 20, no sé si ha sortit.
Algú del públic té el número 20? Algú té el número 20?
Mira, ja ha sortit.
Tenim guanyadora. Tenim guanyadora. Ara en Pere Farges va cap allà amb el micro.
Un aplaudiment, va. Molt bé, molt bé. Com et dius?
Dolors.
I ets assidu als cinemes o no?
Força.
Quina classe de pel·lícules t'agraden ara a tu?
Bé, les de terror no. L'altre passo quasi tot.
Però les que t'agraden més, les romàntiques, les còmiques, no sé.
No sabria dir-te tots els gèneres, si la pel·lícula està ben feta i és bona, i gaudeixo.
Dolors, penses venir tu sola o ho compartiràs amb algú, això?
Oh!
Ara et sortiran amics, Dolors? Ara et sortiran amics per
depèn tot arreu. Depèn de la bondat que facin. Llavors poder ho compartiré.
Molt bé.
Doncs enhorabona i a gaudir del cinema.
Gràcies.
Fem entrega de la targeta?
Ara en Jordi li fa l'entrega de la targeta, que ja podrà fer servir, escolta, ja mateix, aquestes 20 entrades que havia t'estat dit, 20 entrades per anar al cinema Olot, i que la Dolors decidirà si les fa servir per ella mateixa o si els comparteix amb l'altra gent.
Exacte.
Doncs després d'aquest fantàstic regal, abans una cosa, Jordi, no és l'únic regal, diguéssim, i cosa especial que heu preparat, de cara per aquests 20 anys?
No, pels clients habituals del cinema també farem un altre premi d'aquesta 20 sessions, i a més volem acabar la celebració dels 20 anys amb una matinal gratuïta de cinema que serà el 12 de desembre, el diumenge 12 de desembre, cap a quarts de 12 del migdia, i que podrem veure, hem buscat el que hem pogut, perquè tampoc és fàcil buscar pel·lícules de fa tant de temps, i podrem veure Green Book, podrem veure Els Minions, podrem veure Chang-Hee, La Leyenda dels 10 Anillos, el Dios mío, pero que te hemos hecho, Jumanji, Siguiente nivel, El Pregón, que es va rodar aquí a Santa Pau, i la pel·lícula de Spielberg, Les aventures de Tintín.
Molt bé.
Doncs amb aquest fantàstic regal que s'endú la Dolors acabem el programa especial d'avui dedicat als 20 anys del cinema Olot.
Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en directe, els que ens heu escoltat a través de Ràdio Olot, i moltes gràcies Jordi Descals, gerent del Cines Olot, per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos tantes coses d'aquests 20 anys.
Moltes gràcies a vosaltres, molt agraïts a Ràdio Olot i a en Jordi i la Neu sobretot per celebrar amb nosaltres aquest aniversari.
I tant que sí.
Val, doncs ara, si us sembla bé, aprofitant una mica la poètica de la pel·lícula que veurem, te contarem tot això, 5 minuts per fer un pipí, qui necessiti, i tot seguit veiem Amélie.
De Cines Olot en sessió contínua amb el patrocini de Cines Olot, Check-in Viatges i el suport de Frit Ràbic.
Descobrir la bellesa de les Illes Cook, anar de compres a Dubai, Tòquio o París. Ens regalem un viatge en família? Check-in Viatges, experiències personalitzades a mida. Perquè ningú com tu sap quin viatge vol. La nostra àmplia experiència farà realitat els teus somnis amb la màxima seguretat. Check-in Viatges.